Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passant de les 12 del migdia. És el moment de parlar de cinema. Ho fem com cada divendres en companyia de l'Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui serà un programa sorpresa.
I això?
Sí, perquè avui no...
Que has portat alguna cosa que no,
no mira, sabem? No porto cap paper, no sé de què anem a parlar i quedo en mans de vosaltres.
Vols dir que potser parlem d'altres temes que no tenen res a veure amb la cinematografia?
Per exemple. Sí? Podria ser avui,
ah,
això.
Ah, podria ser?
Podria ser, no sé, depèn...
Depèn de qui, de l'Eva.
De l'Eva, sobretot. Tu, perquè tu, no sé, ara...
La Carme també si va venir.
L'Eva segur que em tindrà aquí...
Alguna reservada?
Alguna cosa que ja veuràs ja. A veure què diu l'Eva.
Però en qualsevol cas, pels seguidors, haurem de parlar de cinema en una estona o una altra, no?
Vols dir?
I tant, parlarem
tan
de cinema.
Tan important és el cinema que hem de parlar una vegada, alguna vegada de cinema?
Home, jo crec que sí.
Si la gent diu que no és important, ja.
Ah, no. I no hi va.
No, que veuen el cinema per la tablet, que el veuen per, no sé, per televisió, clar, evidentment.
Jo sóc de les que defenso que normalment al cinema s'ha d'anar a la sala i has de seure a la butaca i has d'anar al cinema a veure.
Però mira, jo...
Ara que després sigui una porqueria el que et donin.
Això no és el tema, però mira, per exemple, hi ha una adulteració de l'imatge que comença quan la pel·lícula ja es projecta. El director... fa una pel·lícula, tria el que sigui, no? I sobretot li dona un estil cromàtic a la pel·lícula. Aleshores resulta que en el moment que es passa per un cinema, els projectors són dolents i no són el que havia pensat el director. Si es passa per una tablet, no diguem, i si es passa doncs, per televisió, o la televisió, la manipulació televisiva de l'imatge és, bueno, una cosa bestial. Una cosa bestial, i amb els anuncis que surten per sobre, ara no sé què, amb no sé què, després amb la qualitat, sí. Clar, la roda és d'una manera i la passa d'una altra, els televisors estan desajustats, molta gent, per exemple, no té idea del que és el format, i una pel·lícula, per exemple, en format panoràmica, te la passa enquadrada, clar, el cinema, una vegada surt de les mans del realitzador, és una adulteració total i que tingui sort, que si vas a un cinema de poble que no passi res i no tinc que dir res.
El que pot passar és que s'espatlli el projector i llavors ens quedem a mitges.
Ojalà, a vegades sense és millor veure, que s'espatlli el projector.
Sense veure la pel·lícula.
Va, Eva, que tu portes la batuta.
Avui què passa? Només tenim una estrena?
Només tenim una estrena
aquí a Sant Cugat,
que la podrem veure a Yelmo i a Cinesa. És una producció espanyola i es tracta de 100 anys de perdón.
¡Hola, Los Ángeles!
¿Has visto a las chicas de oro en primera fila?
No eliges a tus fans, Dani.
¡Oh, venga ya! No está bien sorprender a un tío de mi edad. Podría darme un infarto.
¿Recuerdas aquella entrevista que diste cuando eras un crío para la revista Chime?
Compones como Lennon, tío.
John Lennon la leyó y te escribió una carta en 1971. ¿No es increíble?
Querido Danny Collins, mantente fiel a ti mismo. Mantente fiel a tu música. Mi número de teléfono está más abajo. Podemos hablar de ello. Soy patético. Llevo 30 años sin componer una canción.
Te está dando un bajón.
Ya estoy abajo. No puedo caer más. ¿Qué habría pasado si hubiese recibido esa carta a tiempo? Cancelaré el resto de la gira. Necesito un avión para Nueva Jersey.
¡Oh! ¡Bienvenido al Hilton!
Mira quién es.
Ya veo. ¿Va a quedarse indefinidamente?
No es tracta del tráiler de 100 años de perdón, pero sí de una otra estrena, eso sí, a Barcelona, y es tracta de Nunca es tarde, que, como siempre han fet en inglés y en castellà y en català, el títol original es Danny Collins. Es una película dirigida por Donen Fogelman y trobem al Pacino com com a gran protagonista d'aquesta història inspirada en fets reals, on Al Pacino interpreta un envellit roquer dels 70. Es tractaria de Danny Collins, que malgrat la seva edat no pot renunciar a la seva vida plena d'excessos. Però quan el seu mànager descobreix una carta sense lliurar que li va escriure John Lennon 40 anys enrere, decideix canviar de rumb i embarcar-se en un inspirador viatge per redescobrir la seva família, trobar l'amor veritable i començar una segona etapa en aquesta vida.
L'Al Pacino darrerament s'està embrancant o embarcant amb una pila de pel·lícules en què ell llueix per sobre de tot. I clar, arriba un moment que no se n'adona que tot això embafa. És a dir, aquesta pel·lícula és una pel·lícula molt semblant a La sombra de l'actor, per dir-ho d'alguna manera, i aquestes tres o quatre que ha fet darrerament en què ell surt sempre. Poses la punxes la pantalla i ell surt. I a què se li passa això? Que és un excés d'Al Pacino.
Mm-hmm. Bueno, pels alpacinistes.
Alpacinistes. Sí, m'ha agradat això, eh?
Home, però l'última, potser, on jo l'he pogut veure és Joy, amb la Jennifer Lawrence, no? Que també, sí. també sortia amb la Jennifer Lawrence al lado bueno, de les coses, vaja.
Sí, no, realment, fas bé de defensar-lo perquè jo crec que és un gran...
No, però aquí no feia de principal, feia com...
Com secundari.
Sí, com de secundari.
De l'oceu artista invitat. En aquesta que acabem d'esmentar, doncs és això. És un festival al Pacino.
Molt bé. Anem a una altra estrena. Es tracta de Rock de Casbah.
¿Te ha gustado?
Un grano de arena se desliza dentro de una ostra e irrita al bivalvo. ¿Y qué aparece?
Una perla.
Tú eres esa irritación.
¿Me representarás?
Solo si me aceptas.
¿Qué ha sido de esa sonrisa tan guay? La sonrisa de Rachel Lance. ¿Eras la leche?
No lo era, cielo, lo soy.
Contrato y giras, colega. Lleva a esa chavala por pasta. Por un montón de pasta.
¿Afganistán?
Señor, dispondrá de vehículo blindado y chalecos antibalas.
Perdón.
Es tracta també d'una estrena on hi trobem una cara molt coneguda. En aquest cas, si ara parlàvem del Pacino, ara hem de parlar de Bill Murray. I també la pel·lícula té molta relació una mica amb el que li passava també al Pacino. Ens centrem en la història, una història així com musical, no? Un manager musical, que seria Bill Murray, viatja al costat del seu últim client fins a l'Afganistan per una sèrie de concerts. Però un cop allà es quedarà tirat sol i sense diners, ni tampoc passaport o transport per tornar a casa tanmateix, i quan pitjor se li estaven posant les coses, coneix a una jove amb una veu portentosa que l'animarà a viatjar fins a Kabul per intentar presentar-la a The Afghan Star, la versió local del conegut programa de televisió d'American Idol.
És conegut aquest programa?
Sí, i tant.
Jo no el conec.
Com es diu?
Però si tenim la versió aquí a Espanya, també.
Com es diu?
Això és una altra cosa.
The American Idol.
Ah, sí? L'Idol americano.
American Idol.
Jo no la fa en Espanya.
Seria Operación Triunfo, bueno, com l'Operación Triunfo.
La versió, és una versió...
Americana.
La pel·lícula té una cosa molt positiva, que és la professionalitat, gran professionalitat del seu director, Barry Levinson, que és un home que és, pot explicar-te qualsevol tipus d'història. A vegades fa falta que hi hagi directors, n'hi ha, eh? Però directors com aquest, que te puguin explicar una història i que sàpiguen explicar la història i deixin de punyetes, no? Deixin de focs d'artifici i aquestes coses. I aquesta pel·lícula és això. El Bill Murray no és del Pacino, per tant, si fa excessos és al revés, perquè ara està en una etapa continguda. I també els excessos es poden fer per contindre's massa, no? També hi ha vegades que dius, mira quins excessos.
Per defecte, no?
Per defecte, no? Mm. I aquesta pel·lícula és molt interessant perquè, doncs, sobretot per la manera que està explicada per ell, que és una manera clàssica i es deixa de punyetes.
A part de Bill Murray, també hi tenim Bruce Willis, Kate Hudson, Zooey Deschanel, que jo en sóc gran fan, aquesta noia protagonista de la sèrie The New Girl. Bé, que a part de Bill Murray, ell també està acompanyat d'altres cares conegudes.
Com el Bruce Willis, que és un home que també se sap envellir bé, el Bruce Willis, per això. Sí, perquè sap fotre's una mica d'ell mateix. Que quan un ha sigut un guaperes com ell, per dir-ho d'alguna manera...
Sí, a l'ull de l'una, bàsicament, no?
Sí, no, vale, sí, sí, això sí. Era guaperes, però una mica ja calvo, no?
Ara hi ha anat perdent... Però no, sí que és veritat que
es conserva. Sí, no, però és un home que té un gran sentit de l'humor en el seu envelliment. Sap...
Se'n riu
d'ell mateix, i això és molt important. I ara ho comença a fer Stallone, que no li arriba ni la sabata. I l'Estalone, per exemple, amb l'última pel·lícula que van comentar, que es deia alguna cosa així, com Creed, oi que sí?
Creed.
Bueno, jo li dic Creed perquè és més familiar, clar. I llavors, i la cerimònia dels Oscars que van fer l'altre dia, l'home se va riure també d'ell mateix, però Bruce Willis és, per mi, és el rei amb això.
Molt bé.
Digui.
Ara sí, podem recuperar l'estrena d'aquí a Sant Cugat, en Ayelmo com a Cinesa, 100 anys de perdón.
¡Solo todo el mundo! ¡Quietos! ¡Solo! ¡Quietos!
Bueno, papá, mira el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda casi, para.
No vale la pena, soltalo.
Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. No me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder.
100 años de perdón, dirigida por Daniel Calparsoro. Es una cinta protagonizada por Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, José Coronado y Raúl Arévalo. Y es un thriller en que 6 atracadores de un banco se implican en el que aparentment havia de ser un robatori fàcil i net, després s'adonaran que el cop es complica i es generen tensions entre els dos líders de la banda, que serien el uruguayo i el gallego. Polítics, policies i banquers es veuran esquitxats en aquesta trama on no queda clar què és el que busquen els atracadors ni qui roba a qui.
Això en una altra època potser li dirien una espanyolada, no?
No, l'espanyolada a l'època que dius tu eren pel·lícules que eren més aviat comèdies folklòriques,
sí,
i llavors no, sí. Aquesta no. Precisament això seria potser la neoespanyolada, en el sentit de, o neoespanyola més aviat, perquè sobretot les pel·lícules produïdes per les televisions, el que fan... Són fent pel·lícules d'acció, que es diuen thrillers, diuen, els que entenen una miqueta diuen thrillers. Jo no dic thrillers, dic pel·lícules d'acció, no?, perquè és més adequat. Són pel·lícules que imiten models nord-americans, i aquesta imita una pel·lícula de l'Spike Lee que es diu Pacto de Silencio, que és una pel·lícula molt interessant, que hi ha un robatori, però darrere el robatori es troba una, diguem, pseudocrítica política i de la policia i tot això. I a aquesta li passa això. Aquesta, jo no sé si és casualitat o no, però la publicitat de la pel·lícula diu: es vam avançar 2 anys o un any al que ha passat a València. Amb l'operació, com es diu l'operació de València?
Taula.
Diu, es va avançar. Però, i aquesta...
La taula, la d'ara o la gurti?
L'actual, sí,
sí. És que com que n'hi ha diverses?
Sí, no, és la taula. Per això, sí. Diu, es va avançar. Això diu la publicitat que fa a 3Media, jo no ho sé. Diu, es va avançar i llavors d'aquesta manera doncs el thriller serveix per posar de manifest la corrupció política, policial, empresarial i això. Jo això m'ho crec relativament, perquè jo sóc un incrèdol, ja ho saps tu, que no crec totes les coses tan fàcilment.
Home, avançar-se, si deuria ser un secret a crits.
Sí,
no?
De sí.
Quan fa que s'està parlant de la corrupció al País Valencià?
Sí, no, però aquesta operació és especial, aquesta la taula és especial perquè implica massa gent polític, masses polítics. Ara, la pel·lícula aquesta no va per aquí, la pel·lícula és una pel·lícula d'acció, sembla que està ben realitzada i molt ben interpretada. Luis Tosar, per exemple, aquestes pel·lícules té la matrancada, i penso que és una pel·lícula nascuda per triomfar, perquè la produeix a Tres Media, es passarà per tots els cines que controla directe o indirectament, i després es veurà per televisió. I amb el recolzament publicitari, segur. Jo he sentit a molta gent que m'ha dit, aquesta sí que és bona. I jo dic, i com ho saps? Si no
encara no l'has vist.
Si no s'estrenen. Ah, no, us ho he llegit. Però tu, el que has llegit és publicitat, només. Fixa't fins on arriba el poder de la publicitat, eh? Una pel·lícula que no s'ha estrenat, que no hi ha crítiques i només són frases publicitàries, hi ha molta gent que pensa que és bona.
I què diu la crítica, Eva?
La crítica, no hi havia gaires crítiques, això sí, el parell que he trobat eren molt bones. I he triat la següent, la de Diego Batlle, al diari La Nación, i diu: impotente despliegue de recursos en la producción, ingenio en varias de sus vueltas de tuerca y talento que se reunieron delante y detrás de la cámara, alcanzan para convertir 100 años de perdón en un más que digno producto con aspiraciones masivas.
Això més o menys és el que diu la majoria de crítica. Per exemple, el Carlos Boyero, que és un home que m'identifico bastant, diu que és una pel·lícula molt professional. És una pel·lícula molt professional, feta amb molta professionalitat, i però que no té res especial, que el director ha fet coses millors, que passa que com dos directors s'ha de menjar, i arriba un moment que s'especialitza amb el thriller, com ho fa pues, el Daniel Monzón i tots aquests, que ho fa molt bé, el de la, i res més. És una pel·lícula d'entreteniment en la qual doncs, suposo que trobarem els ingredients que un busca en una pel·lícula d'acció.
D'això es tracta també quan anem al cinema.
Sí, però no oblidem mai Pacto de Silencio del Spike Lee, que és un punt de referència. Jo la vaig veure fa 4 dies i em va agradar més que la primera vegada, que no m'havia agradat massa, i últimament la estic revaloritzant molt.
Ens el dedicarem aquests últims minuts que ens queden de la secció a fer-nos la crítica que ens portes de l'habitació.
Molt bé.
Endavant.
D'entrada en trobo amb un títol que està manipulat per la distribuïdora, perquè diu La habitació. I no es diu La habitació, es diu Habitació. I clar, sembla que sigui igual, però no és igual si una vegada veus la pel·lícula. Tothom sap que aquesta pel·lícula, que crec que la protagonista va guanyar un Òscar.
Va guanyar l'Òscar.
Doncs és una pel·lícula basada o inspirada en fets reals d'un home que va segrestar una dona, li va fer un fill i la va tancar en una habitació. Això ha passat en diverses vegades, tant a qualsevol país, Gran Bretanya, Suècia, Estats Units. I aleshores, per què dic això d'habitació i la habitació? Perquè la mare ensenya al nen que té allà, que té 5 anys, li ha ensenyat en que cada cosa de on són com diguem que tenen un nom propi i es diu i troba claraboia, habitació, doncs lavabo, llit, coses així. D'aquesta manera li està creant un univers al nen que fa que s'identifiqui amb això com si fossin, diríem, personatges reals. Per això, l'habitació no, és habitació. Bueno, una vegada dit això, diré que la pel·lícula es divideix en dues parts. Una és fins que troben d'una manera que no explicaré, evidentment, que fins que troben la parella, mare i fill, a dins de la casa, i l'altra, que és posterior. La primera part és molt minuciosa. Et tenen que fer entrar
en el
món aquell i veure de quina manera actua una criatura de 5 anys
que no coneix res.
No coneix res en absolut aquella persona. La mare sí, la mare la van segrestar quan tenia 17. I llavors la segona part fa una cosa que no fan normalment aquestes pel·lícules, que explica l'adaptació al món real tant de la mare que ha perdut pistonada durant molt de temps, com el nen petit que no coneix aquell món real. Clar, això és la part més interessant de la pel·lícula. Imagineu-se quantes coses hi ha. Per exemple, no sé, no pot tocar un gos perquè el millor es contamina. Sap...
No ha estat mai en contacte amb virus, ni
no,
ha tingut mai una
exemple,
vacuna.
Per això amb la cosa física, però la cosa... Què hi ha darrere habitació? I inclús al final ell vol anar a habitació a veure com està, i una cosa que diu, jo me l'imaginava que era més gran, cosa que a tots ens ha passat quan hem tornat a un, post, a un lloc sí. del passat que ha tingut molta importància a la nostra infantesa i sempre l'hem imaginat més gran del que és en realitat. És a dir, que la pel·lícula incideix molt amb aquesta adaptació, amb aquest trobar un nou món per un nen de 5 anys, sobretot. La mare també, perquè clar, la mare es troba amb una sèrie de problemes. Li han fet un fill i com l'acceptaran els seus pares? Segons siguin puritans o no, catòlics o no, és un fill al pecat, per exemple. Això són coses que no estan explorades d'una manera massa realista, en el sentit de que busquin truculència, sinó que és una, que són situacions que te les creus, perquè és clar, ningú ha reflexionat sobre això. Això és l'important de la pel·lícula.
Aquesta reflexió que fa sobre la vida d'una persona quan surt bé a la vida real,
a l'exterior,
a l'exterior, no?
Sí, que perquè si normalment un criu, quan s'enfronta a la vida real, es troba amb una sèrie de problemes, imagina't, un criu no ha sortit mai d'habitació.
És una nena, em sembla, no?
No, és un nen. Nen. És un el que nen. Passa que porta cabells de nena.
Perquè mai li han tallat els cabells.
Mai li han tallat el cabell.
Clar,
segur, eh?
Doncs jo estava pensant que era una nena.
Sí, sí, jo també vaig pensar, s'han equivocat a les traduccions i han posat que era un nen. I precisament el cabell té una importància real, una importància molt important, perquè el cabell llarg representa una part de la vida d'aquest nen que en el moment en què lògicament li tallen, allò canvia. És a dir, que la pel·lícula està plena de suggeriments. La tallada del cabell, doncs que... Perquè el nen pensa que...
És un trencar amb el passat.
Sí, no, i a més pensa una cosa, que com que la mare li ha explicat, que el cabell li dona força, com a Samson. I aleshores el nano no vol que li tallin el cabell, perquè perdria la força. Clar. No diu força, diu una paraula que ara no recordo quina era, amb el seu llenguatge. És a dir, que la pel·lícula val la pena per això. Ara, és una pel·lícula dura, eh? No... La gent que busqui la cosa fàcil no s'ho passarà bé. Dura en el sentit narratiu. No és que passin coses, al contrari, les evita. Però en el sentit narratiu, la pel·lícula és dura perquè és molt minuciosa, sobretot la primera part. Quan les lliberen ja és una altra cosa.
O sigui, una bona pel·lícula per anar-la a veure, si vas acompanyat, després fas un cafè i fas el comentari de la pel·lícula. No?
Doncs, sí, es pot anar sol o acompanyat.
No, ho dic per aprofitar després per fer una miqueta de tertúlia.
Sí,
que són pel·lícules que donen per fer tertúlia
i
després.
I tant.
Molt bé, doncs Àngel, moltíssimes gràcies i cuida't, aquest engustipat. Que vagi molt bé, que vagi molt bé.
Adéu.
Eva, adéu-siau.
Sant Cugat a fons.